Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Bona nit, benvinguts un cop més al De Cap i de Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Hi ha moltes persones que tenen por a parlar en públic. Us ha passat mai sentir ansietat abans d'haver de fer una xerrada, d'haver de fer un examen oral o d'exposar un treball davant d'un grup de persones? O potser fins i tot heu silenciat la vostra opinió en una reunió d'amics per por que els altres puguin enriure's de vosaltres? Potser fins i tot després d'haver parlat us heu quedat amb la sensació que allò que heu dit ha estat espantós i que heu fet el ridícul. Parlar en públic, explicar sense por allò que volem dir és una cosa que es pot aprendre. I avui en parlem al De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, de parlar en públic i aquests són els continguts d'avui. El primer que farem serà entrevistar l'Isaac Palomares, que és coach, és llicenciat en periodisme, té formació en psicologia i realitza el taller de comunicació Comunica't amb eficàcia a l'espai psicològic Espiral. Després tindrem la qüestió d'avui que ens portarà el Jordi Casado. Bona nit, Jordi.
Bona nit, Oriol.
Tindrem l'opinió del carrer que ens portarà també el Jordi i després la brúixola amb l'Anna Rallo. Bona nit, Anna.
Hola, bona nit.
També tindrem el mètode checklist. Avui ens acompanya la Natàlia Foguet. Bona nit, Natàlia.
Hola, bona nit.
I el Toni Huguet ens acompanya des de Control de So. Amb tots ells comencem un dimecres més De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou.
Doncs tot a punt per començar, anem a veure ja quina és la qüestió d'avui.
De Cap i de Nou. Aquesta és la qüestió.
Jordi.
Oriol.
Quina és la qüestió d'avui?
Doncs quines són les claus per a ser un bon orador?
Quines són les claus per ser un bon orador?
Anem a veure-ho. Fixeu-vos, en recordeu-vos d'aquestes coses. Imagineu, aquell examen que se li va ocórrer a la mestra al fer-lo oral. Aquella obra de teatre on havia de parlar 40 segons seguits. Aquella exposició de final de carrera o de curs. Aquell dia que em van donar el micròfon a la mà perquè digués unes paraules a tothom. Ai, quants moments em venen al cap que no he volgut viure. En canvi, mira-la aquell. Li dones 5 minuts i tota la gent l'escolta. Es reuneixen al voltant d'ell i es queden com estàtues. Com s'ho fa? Quins trucs de mag deu tenir? Bé, potser deixem-nos de màgia i escoltem quines eines, aptituds, habilitats, recursos poden ser útils per aplicar i sentir-te com un orador escoltat i respectat. Sí, ara deixeu-me que calli. Després ja parlaré. Mentrestant, us torno a repetir la qüestió. Quines són les claus per a ser un bon orador?
Jo estic segur que no serà qüestió de màgia, però en canvi, si adquirim aquestes habilitats, potser sí que crearem màgia amb la manera com ens comunicarem. Quines són les claus per ser un bon orador? Doncs això és el que avui volem aprendre al De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou.
Saludem, doncs, el nostre convidat, Isaac Palomares, coach, és també llicenciat en periodisme, té formació en psicologia i realitza el taller de comunicació Comunica't amb eficàcia a l'Espai Psicològic Espiral a Barcelona. Bona nit i benvingut.
Bona nit.
Isaac, per què ens costa parlar en públic? Expressar l'opinió davant d'un grup, fer una exposició oral, un examen oral, tot això que va sortint, no? Per què ens costa a vegades?
Jo crec que, sobretot, ens costa perquè ens costa confiar en nosaltres. I jo crec que la clau per parlar en públic té a veure amb la confiança que un té en un mateix. És a dir, quan un se sent legitimat a parlar davant de gent i legitimat de cara amb ell mateix, adquireix molta més facilitat a l'hora de parlar davant de públic.
Què vol dir això de legitimat? Què vol dir que jo em pugui sentir legitimat? Els altres m'han de donar aquesta legitimitat? Me l'he de donar jo? D'on t'ha de sortir?
Aquesta legitimitat te l'has de donar tu. En primer lloc, d'alguna manera, agradant-te i gaudint del tema del que parlaràs. És a dir, jo separaria d'alguna manera el que és parlar en una exposició pública preparada del que és parlar davant d'un grup d'amics.
Aquí tindríem per un costat aquests dos nivells, no? Una cosa és un àmbit més professional, l'altra és un àmbit més d'amics, un també potser voldrà una exposició més preparada, l'altra serà una cosa molt més improvisada. En aquí, per què també en els dos àmbits ens passa que en molts moments podem sentir aquesta falta de legitimitat.
Clar, jo en tots dos et faria la mateixa pregunta, no? Qui ets tu per parlar davant d'ells?
Ostres, potser d'aquí ara acabes, eh? I sóc jo. Clar, I clar. Fugiríem, potser fugiríem aquí.
Per tant, això és el que passa quan ens posem davant de públic. Les nostres ganes són de fugir, no de quedar-nos, perquè la primera pregunta que ens fem, siguem conscients o no, és qui sóc jo per estar explicant això. Jo em puc posar nerviós ara a l'entrar aquí, que tu m'estiguis preguntant coses, qui sóc jo, Isaac, per venir aquí a parlar davant de, davant de públic, no? I això és d'alguna manera el que d'entrada a mi em posaria nerviós en una presentació. Quan jo aconsegueixo legitimar-me, que vol dir respondre'm a la pregunta qui sóc jo per parlar d'això davant de públic, qui considero que sóc jo, per què? Pel meu currículum, per les meves eines, o perquè sí que en un grup d'amics a qui em cau bé i perquè jo sé que caic bé, puc expressar-me i explicar allò que jo volia explicar. Però per començar, jo he de contestar-me aquesta pregunta, confiar. Fixa't que en els cursos, quan treballem la por, a mesura surten aquelles mirades de quan eres petit i se'n reien de tu perquè estaves gordet, surten aquella mare exigent que et deia fes això i fes-ho bé, i acaben apareixent de fons, encara que a priori sembla que no tinguin res a veure, aquelles són les imatges que tu poses en el teu públic. No estàs en un públic neutre. Estàs en el públic més exigent, que no és el que hi ha, sinó el que t'has format tu dins teu.
O sigui, hem après, d'alguna manera, a a veure si ho diré bé, això,
deslegitimitzar.
Gràcies, Jordi. Hem après, al cap dels anys, a no ho diré.
Ara em costarà a mi també.
Deslegitimar-se. Hem après a fer això. Sí. No ho diré, no tornaré a dir.
Exacte, una paraula paral·lela.
Sí, sí, d'alguna manera, sí. Jo crec que el que hem de fer és el camí contrari, no? Entendre que si a mi m'han escollit, per exemple, per parlar d'un tema determinat, serà perquè hi ha algú interessat en escoltar el que jo penso sobre aquell tema, no?
I si no m'han triat? I si sóc jo que voldria dir la meva però no goso?
Doncs llavors comença a treballar amb tu, no? Que és allò que veus en els altres i comença d'alguna manera a afrontar aquest repte, no? Què és allò que estic veient jo amb els altres, no? Perquè llavors aquí hi ha com una espècie de dos teus interns, no? El teu intern que diu, tu no tens cap dret a explicar això, tu no ets ningú per explicar això, i hi ha un altre teu intern que et diu, i tant, surt i explica-ho. Llavors es tracta de conciliar-los. Com ho fem? Doncs d'alguna manera que pactin, no? Està bé, jo crec que estic legitimat per parlar d'això, però a més, portaré doncs, un esquema, un PowerPoint, que doncs, m'asseguri o em doni més legitimitat, perquè aquestes dues veus internes s'acabin compensant, no? No fent a callar la que creu que no ets gens legítim, sinó d'alguna manera buscant com compensar-la. Vale, i què m'ajudaria a ser més legítim? I finalment, si acabes considerant que tu no ets gens legítim per parlar d'això, no ho facis. Espera't a considerar-te prou legítim, perquè si no, serà una exposició buida, serà una exposició sense entusiasme i sense alegria, que jo crec que són les claus per una bona exposició, no? Per un bon discurs, que tingui entusiasme, que tingui alegria, que pugui contagiar la gent, que la gent no és que t'escolti, és que visqui amb el que estàs dient. I perquè els altres visquin amb allò que tu dius, tu ho has de viure.
Moltes vegades la primera sensació però és aquesta de fugida. Qui sóc jo? Tocaria el dos, no? I molta gent opta per evitar aquestes situacions. No, jo que parlin els altres, eh? Jo a la feina no, mira, l'exposició fes-la tu. Què ens estem perdent quan prenem aquesta opció?
Doncs d'alguna manera ens estem perdent el primer afrontar la por. És a dir, ja ho sabem que les pors, si no s'afronten, creixen. I com més exposicions evitis, més por tindràs a parlar en públic.
I podríem dir-ho al revés, no? Com més practiquis, segurament podem perdre la por. També, després veurem que també podria a vegades ser un terrabastall, però en tot cas, defugir-la sí que fa que la por creixi.
Clar.
Què més?
Sobretot això, el que hem d'intentar és no defugir-la, és afrontar-la, és contactar d'alguna manera amb el públic, saber qui ve de públic. esbrinar què són, què volen, quins són els seus interessos. Si jo me'n vaig davant d'un grup d'estudiants, doncs em posaré una determinada roba. Si me'n vaig davant d'un grup d'executius, em posaré doncs, una corbata, em posaré una americana, perquè sobretot el que hem de crear és empatia amb l'auditori. L'auditori, la gent que t'escolta, vol sentir que tu ets un d'ells. I per tant, abans de parlar en públic, assegura't, averigua, investiga qui vindrà.
Per tant, val la pena sempre preparar-ho per ajudar-nos a legitimitzar, a equilibrar aquestes dues veus internes que deies, doncs tot el que pugui ser preparació prèvia ens ajudarà. Això seria una de les eines que podríem tenir. Però moltes vegades ens sembla, el Jordi ho introduïa una mica abans, que això de saber parlar en públic és un do. Mira quina sort aquests que ho tenen, tu. I estàs d'acord que és un do, això? És a dir, es té o no es té, i punt.
Crec que hi ha una part que sí, és a dir, hi ha gent que neix amb aquest do, com hi ha gent que sap jugar a futbol, com aquell que diu abans de començar a caminar, però jo no crec que hi hagi dons que no es puguin aprendre. És a dir, crec que ens limitaríem si creiéssim que jo no ho tinc, no puc, no podré ser mai orador, no podré jugar mai a futbol. No, tu pots convertir-te en un orador. Això sí, poquet a poquet. No pretendis ser... no vulguis ser un orador, un bon orador d'entrada en el teu primer discurs, perquè tot sovint el que fem és jutjar-nos en base al que hem vist en els altres. És a dir, jo puc veure l'Obama, que fa un discurs fantàstic i meravellós, i després sentir-me a mi dir, oh, és que no sóc un bon orador. Quant de temps ha practicat l'Obama per poder fer aquest discurs? Quant de temps he practicat jo?
Què fa que un Obama captivi? És a dir... per què captiven els que captiven? Quina és la màgia d'alguna manera que genera i que ens fa caure embadalits a vegades davant d'alguns bons oradors o davant de persones que s'expliquen molt bé davant del públic i dius, ostres, que bé que parla aquest. A vegades fins i tot hi ha persones que dius, és que ho viu. Podem veure potser diferents tipus d'oradors. Uns diríem més això, ostres, és que aquest com ho viu, que apassionadament. D'altres que diris, ostres, com que ben perfilat, quin llenguatge, no? Però hi ha alguna cosa que, amb diferents oradors, potser no sé, hi ha alguna cosa comuna que ens captiva de les persones que tenim la sensació de que saben parlar i que parlen molt bé davant del públic.
Clar, amb quin orador et quedaries? Amb el que ho viu o amb el del llenguatge acurat?
Home, jo et diria el del llenguatge, ara em fas tu la pregunta, no sé, jo et diria que el del llenguatge acurat potser em podria ser un plaer més intel·lectual, de dir, ostres tu, quasi com poètic, allò que dius, mira quina elaboració, el que ho viu sempre hi ha, clar, hi ha com més empatia, potser, no?
I quin et farà canviar coses, llavors?
Potser el que ho viu, no? Que, bueno,
deixa-li
no podeu
els papers,
respondre,
deixa-li els papers, que comença l'entrevista ell.
No? Perdona.
Jo crec que tots dos, Tots dos et poden fer canviar coses.
Perquè el canvi potser no està en l'orador, sinó en l'actitud que tu rebis d'aquests dos oradors. I sempre et pots sumar, no?
I la part, tots dos aquí, no?
Tots tenim la nostra part intel·lectual i tots tenim la nostra part emotiva, que és una... Però clar, cadascuna rep d'una manera diferent.
Sí, perquè aquesta part intel·lectual a vegades també et pot dir aquest que perfila tan bé i d'això et pot deixar anar una frase que dius, ostres, és exactament allò que havia volgut expressar sempre i mira, la frase aquesta és justa la frase, no?
Sí, però de fet, jo penso que un bon orador és aquell que és capaç d'adequar el llenguatge al tipus de públic que té, per tant... No seria tant el com ho fa, sinó si s'adequa,
sí.
No? Llavors potser m'arribarà millor el que més s'adequi a mi com a públic.
Amb quin ens hauríem de quedar? Digue'ns tu com a expert la solució, Isaac.
Dependrà del públic. Si jo me'n vaig amb un conjunt de catedràtics universitaris que els estimula molt el discurs intel·lectual, hauré de fer un discurs més intel·lectual. Si me'n vaig amb un grup d'adolescents esperant iniciar qualsevol tipus d'activitat, doncs ho hauré de viure, no? Perquè la seva voluntat i la seva idea serà de viure-ho. Però, tot i això, jo no eliminaria les emocions ni del discurs més intel·lectual. Quina és aquella emoció que tu vols transmetre? Quina és aquella emoció que tu vols despertar a l'auditori? Tenir-la en compte, desperta-te-la a tu. Ja sigui, explica't una història, alguna... Busca la manera de relacionar l'exposició amb la teva vida. Jo sempre ho recomano, encara que vagis a vendre llibres, m'és igual, però com pots relacionar allò que estàs explicant amb la teva vida? No perquè ho diguis, no perquè em facis referència, que a vegades també ho pots fer i queda fins i tot bé en l'exposició, no? Però sí perquè d'alguna manera sentis que allò que estàs dient té a veure amb tu. Sentis que allò que dius, que allò que expliques té a veure amb tu. Com jo vendré un llibre que no he llegit? Com jo vendré un producte que no he provat? Com explicaré alguna cosa que no he viscut? No puc. De fet, puc fer-ho, però difícilment convenceré, no? Per tant, jo el que crec és que hem de viure i emocionar-nos amb allò que expliquem. És la millor manera de crear entusiasme. Si Obama no creies en ell, no el votaria ningú.
Per tant, buscar aquest link, aquesta relació entre allò que volem explicar, allò que hem de compartir, amb allò que té a veure, que és el que té a veure amb nosaltres aquell contingut, podríem dir. Una altra cosa que ens passa moltes vegades és que llavors dius, mira, han parlat a la reunió, han parlat davant de la gent, i després marxem amb la sensació de que ho han fet malament, de que ens hem quedat en un cert moment en blanc, és allò, ens quedem encallats en l'error. D'alguna manera, potser, probablement d'una manera distorsionada, no? Hem dit 40 frases i ens quedem i ens anem donant voltes amb aquella, amb l'única en què ens hem entrebancat. Com podem tenir una visió més objectiva d'això? Com podem en un moment determinat dir, escolta'm, tranquil·litza't, no ha anat tan malament, o sigues objectiu, això ha anat malament, això ha anat més bé. Com es pot aprendre això?
L'única que pot ser objectiva és una càmera de vídeo, perquè nosaltres no podrem ser mai objectius amb nosaltres mateixos. Podrem ser subjectivament cruels o subjectivament simpàtics amb nosaltres, però difícilment podrem ser subjectius, no? Podrem sortir de la reunió centrant-nos només en allò que ha anat malament. De fet, aquest és un dels altres obstacles a l'hora de parlar en públic, l'excessiva autoexigència. Ho vull fer tan bé que tinc por de no fer-ho tan bé que no ho faig. I comets l'error més gran, que és no fer-ho. Fes-ho, equivoca't, fes-ho malament i rectificaràs. Jo sempre dic que l'aprenentatge està en el fracàs, en allò que fas bé no, perquè allò que fas bé estàs aplicant una cosa que ja sabies, per tant, no hi ha aprenentatge, hi ha aplicació d'alguna cosa que ja sabies fer. En el fracàs, quan ho fas malament és quan pots dir, ostres, la propera vegada faré això altre, i canviaré, i ho faré diferent. Està bé que d'alguna manera puguis trobar allò que no t'ha agradat per canviar-ho. El que no ha de servir és per fer una crítica destructiva de tu mateix, no? Fantàstic que ho puguis veure. D'acord, a partir d'aquí, què faràs de diferent en la propera exposició? Què canviaràs? I si vols intentar compensar una mica, jo sempre dic que el que tu penses de la teva exposició és el 50%. El que pensa la resta és l'altre 50%. Quan dic el que pensa la resta, no vull dir una persona entre el públic seleccionada, perquè aquella no representa el 50%, representarà potser el 0,5 o l'1. Busca diverses opinions i llavors contrasta-la amb la teva. Posa-la al mateix nivell i intenta veure què pot haver-hi, què hi ha en comú, què no, què canviaràs.
Avui estem parlant d'aquest parlar en públic. Intentem descobrir amb l'Isaac Palomares quines són les claus per ser un bon orador. Hem sortit al carrer i anem a veure el que ens han dit. Jordi, on te vas anar aquest cop?
Doncs mira, vaig anar a Montgat. Vaig anar a veure un amic que és periodista i a la sortida d'una escola, que no em facis dir el nom, vaig enxampar unes quantes persones i amb una vaig fer pràctiques de com els hi costa parlar en públic.
I què els hi vas preguntar?
Els hi vaig preguntar, té por a parlar en públic? Si contestava que sí, llavors fèiem la típica pregunta per què, i si deia que no, com s'ho fa?
Doncs anem a veure què et van contestar.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
¿Te puedo hablar en público?
No tengo miedo a hablar en público.
¿Y cómo te lo haces para no tener miedo a hablar
en
público?
Bueno, pues después de varias experiencias, al final no te queda otra que lanzarte al todo y torearlo. O sea, que te pones colorada 5 minutos y después ya está, te pasa la vergüenza.
Sí que tinc por.
¿Y per què?
Per si fiques la pota, per si no dius el correcte.
Sí, molta por. Dona molta vergonya.
I per què? Quins són aquests motius? Que...
Mira, no ho sé, per por a equivocar-me, no ho sé per què.
I això de sempre li ha passat?
Sí, cada vegada una miqueta menys, però encara ho tinc,
I alguna vegada s'han recordat d'afrontar un bon diàleg?
No.
Li costa?
Li costa, però m'agradaria aprendre, encara
doncs,
que tingui...
Doncs ara mateix ho ha fet molt bé, li felicito.
Gràcies, molt amable.
Doncs sí que tinc por.
I quins són aquests motius que li han endut a tenir aquesta por?
Doncs perquè passo molta vergonya i em sento, no sé, com si tinc l'autoestima molt baixa i sembla que que l'hagi de pipiar o no sé.
I habitualment es troba cada parlar en públic o no, a nivell laboral o a nivell...
No, no em trobo això perquè si no hi hagués fet algun curs o algun taller o qualsevol cosa per poder treure'm aquesta por.
Molt bé, gràcies.
Molta vergonya, eh?
Déu-n'hi-do,
eh? Tenia la gent
que treure jo, saps, intervenir, perquè veia un silenci i dic, Jordi, dona un cable aquí, que si no...
Que no tens vergonya, Jordi.
Clar, jo no, a mi em poses un micro, és que...
A parlar en públic.
No, exacte, exacte, molt bon mateix.
Què hem de dir? Per què? Per què tanta vergonya?
Jo crec que tornem al que dèiem a l'inici en el tema de la legitimitat, no? Fixa que hi havia una noia que deia, és que tinc l'autoestima baixa...
Sí, ella mateixa ho deia, ho tinc claríssim. Tinc l'autoestima baixíssima, escolta, ho sento, no?
Ho definia molt bé, no? I després hi havia gent que parlava de por a equivocar-se. Uh-huh. Clar, és molt comú, no? La por a equivocar-se, però si tu t'has preparat bé una intervenció, és difícil que t'equivoquis. Et pots quedar en blanc, però difícilment diràs una cosa en comptes d'una altra, no? Jo aconsello portar suport, portar un PowerPoint, portar un vídeo, portar un esquema. Si pot ser, agafa el teu esquema que et portaries a la mà i no el portis a la mà. Posa'l en el PowerPoint, que atenció, PowerPoint és un esquema, no la conferència escrita...
Sí, que trobes a vegades tot
el d'allò... No?
I que vas llegint, que vas llegint tu i dius, ja saps el que dirà perquè està tot posat.
No és un guió, un PowerPoint, no és la conferència escrita... I això ho veus a moltes conferències, no? I això distreu a la gent. Són quatre punts, perquè si et quedes en blanc, puguis tornar cap al punt.
És bo tenir un model, és a dir, una persona que dius, mira, aquell presentador de televisió, el jefe com ho fa, buscar models que amb els que puguis d'alguna manera, no sé si imitar o agafar, recollir estratègies?
Jo crec que en inici sí. És a dir, en inici està bé mirar-se en els altres, no? I veure què de l'altra persona puc agafar, què em pot aportar, què m'agrada d'aquella persona, i llavors aplicar-m'ho a mi. D'inici sí, i després anar despertant el teu model, perquè cadascú de nosaltres... I en els cursos m'hi trobo molt, cadascú té la seva manera. I hi ha maneres precioses que si expliquem només un model, eliminem, no? Per exemple, recordo una noia que tenia moltes dificultats a l'hora d'ordenar el seu discurs. Finalment, ella va decidir anar fent pauses entre discurs i discurs. Aquelles pauses li servien amb ella per organitzar el que anava a dir a continuació. Però a l'auditori el que el feia és mantenir en tensió què és el que dirà ara i aconseguia unes pauses dramàtiques espectaculars. Segurament a mi no em sortirien com ella perquè són les seves pauses i per molt que jo la vulgui imitar no podria. I si ella hagués volgut imitar a un orador que fa uns grans discursos a nivell d'estructura de discurs, doncs hagués tingut dificultats, però va trobar la seva manera. Quina era la seva manera? Fent que, d'alguna manera, part del seu punt dèbil es convertís en un punt fort, que és el que la feia diferent de la resta dels oradors, no?
És una estratègia, d'alguna manera, que podríem posar en altres situacions. També allò que sigui el nostre punt feble, intentar convertir-ho en la nostra arma i intentar convertir-ho en el nostre punt, no sé si fins i tot fort?
Jo crec que sí, no? Que de tota debilitat va acompanyada una fortalesa, igual que en tota fortalesa va acompanyada una debilitat. I que a vegades les fortaleses amaguen aquesta debilitat, no? Però, per tant, crec que podem trobar en diferents moments o en diferents aspectes nostres que són aspectes que ens costen, podem trobar allà una fortalesa.
Escolta, Isaac, una qüestió. Amb això de la ment en blanc, que m'he trobat com a mestre molts alumnes davant alguna exposició, és que tinc la ment en blanc. Per què diuen, puc tornar a començar? Per què no segueixen el fil? És que al tornar a començar el pots tornar a recuperar? O normalment per què creus que pot succeir que no continues? Com un telediari, per exemple, si t'equivoques, has de continuar.
Clar, crec que hauríem de veure cas per cas, no? Però tinc la sensació que és una mica de vull fer-ho perfecte i tornem, perquè aquests de la ment en blanc moltes vegades tenen a veure, he de fer l'exposició perfecta i espero fer-la perfecta. Ostres, m'he equivocat, no vull que hi hagi cap error, torno a començar o torno a agafar el fil i la faig ja de seguida. Perquè no s'està disfrutant. És a dir, si et quedes en blanc, queda't en blanc. Queda't uns segons en blanc. I què? Què passarà? La gent no sap si t'estàs quedant en blanc perquè t'has quedat en blanc o perquè has volgut fer un silenci dramàtic. Llavors, reprèn, agafa... Hi ha una cosa molt important en una exposició oral, en una conferència, que és quin és el teu objectiu. I, per tant, l'objectiu s'ha de poder definir, no? Amb una... amb un subjecte, verb i predicat, no? Jo aquí vinc amb un objectiu. Per poder parlar bé davant de públic, aprèn o legitima't. Jo no sé si altres coses la gent se n'en recordarà o no quan hagi deixat d'escoltar aquesta entrevista, però jo crec que almenys d'això la gent se n'en recordarà.
I anava a dir la paraula, però
tu i jo la sabrem dir de primeres, eh?
Legítima. Ara me l'apuntaré aquí amb lletres grosses, legítima.
De manera que si tu em fas una pregunta, Oriol, i pel que sigui jo em quedo en blanc o jo no sé com contestar, segurament ho reconduiré de nou cap a aquest objectiu, que és la via central de la meva exposició. I com que tots els camins parteixen d'aquesta via, si en un moment determinat jo me'n vaig cap a algun camí que dic, ostres, ara no sé cap a on m'estic posant, no sé cap a... jo tornaré a reconduir cap a la importància de legitimar-se quan un parla en públic.
Anaves a dir, Anna,
sí,
digues.
I no pot ser que es quedin trebats i necessitin tornar a començar, perquè en realitat tampoc estan disfrutant del que estan dient, no? O sigui, estan com ho han memoritzat com aquell qui empolla un examen, no? I o ho diuen de carretilla o ja no són capaços de dir-ho, no? Si et quedes trebat a la meitat, tens que tornar a començar per ser capaç de fer-ho arribar fins al final perquè no ho vius, no? Perquè ho tens memoritzat i punt.
Clar, hauríem de veure el cas, no? Perquè cada persona... sí que és veritat que jo estic absolutament en contra de les exposicions o del parlar en públic memoritzat, perquè crec que treu tota la gràcia, no? Mm. És a dir, jo crec que l'espontaneïtat preparada, evidentment, sabent del que parles, havent-te preparat el tema, tenint els punts que creus que són importants, i tenint un objectiu clar, quan tu saps què és allò que vols, amb què vols que marxi la gent. Què és allò que vols que la gent acabi sabent quan se'n va de la teva exposició? Si tens tot això clar, et pots permetre el luxe de quedar-te en blanc uns segons, que a més, per tu seran uns minuts o fins i tot unes hores, i per la gent del públic potser ni s'ha quedat en blanc.
Potser estan pensant, ostres, més sort que ens ha deixat respirar una mica.
Exacte.
Què passa quan estem, òbviament, en l'àmbit laboral? Hi ha aquest marge que sempre podem preparar l'exposició, podem buscar unes diapositives, podem treballar prèviament tot el que hem de dir. Però estem en una reunió d'amics, una reunió prou gran, com perquè en un cert moment ens pugui fer respecte, doncs estigui parlant d'un tema que fins i tot pot ser delicat i que hem de dir la nostra. Evidentment, si fugim, perdem la possibilitat també de que el nostre parer, doncs, els altres doncs, el puguin sentir, a part de que, òbviament, doncs, també estic eliminant una informació, no m'estic permetent doncs, que tot això arribi. Clar, aquí, que no hi ha temps per preparar-ho prèviament, hem d'improvisar, hem d'en un cert moment agafar la paraula i dir-ho. Això es pot aprendre? Això es pot... Què podem tenir present en aquell moment per tenir això, un discurs més fluid, per facilitar doncs, el nostre missatge?
Pregunta, a tu et vindria de gust que un altre expliqués això que explicaràs? A tu et vindria de gust escoltar això? És a dir, si estem ara nosaltres aquí i jo estic tímid, no m'atreveixo a parlar, vull explicar una anècdota meva, penso, si l'expliqués al Jordi, a mi m'agradaria escoltar-la? A mi sí. Llavors, per què als altres no els ha d'agradar escoltar això que jo explicaré? Normalment té a veure amb això. Quan en un grup d'amics no parlem, no expliquem, no té tant a veure amb si he estructurat bon discurs, si m'he preparat, si no faré el ridícul. Se'n riuran de mi? Això que diré jo no els interessarà? Per tant, comença't a preguntar-t'ho a tu, però pregunta-t'ho d'un altre. Agafa qualsevol dels que hi hagi allà. Si ho expliqués... L'Oriol, a mi m'interessaria això? Ostres, sí.
D'alguna manera donem més valor a aquell contingut, allò que volem expressar en aquest cas, si ho expliqués un altre que si ho expliquéssim nosaltres mateixos.
Clar, sobretot perquè la por a explicar-ho té a veure amb la desvalorització d'un, no? Amb, tornem, la deslegitimització.
Ho aprendré.
Si jo no em sento legitimat per parlar amb el meu grup d'amics, naturalment encara menys per parlar davant d'empresa. O no, al revés, hi ha gent que sí que té molta seguretat en la seva, en el seu àmbit empresarial, perquè no parla d'ell, però molt poc en el personal, no? Però sobretot en el personal, on no t'exigeixen saber, on no has de portar preparat res, on ens ho estem passant bé i només volem escoltar-te, doncs treballa això. Què està passant amb el teu propi judici intern? Perquè aquell judici intern és el que estàs desplaçant a la cara dels altres. Tu estàs desplaçant el teu propi judici exigent que et diu això que diràs és una tonteria, per dir això millor que callis, se'n riuran de tu, ja ho ha dit un altre, què has de dir? Doncs es tracta d'intentar doncs, calmar una mica aquesta veu.
aquesta veu interna, aquest judici intern que moltes vegades ens fa, ens juga tantes males passades. Amb l'Isaac Palomares, coach, llicenciat en periodisme, formació, té formació en psicologia i realitza el taller de comunicació Comunica't amb eficàcia a l'Espai Psicològic Espiral de Barcelona. Doncs amb ell hem après algunes idees, hem pogut veure sobretot camins per legitimitzar-nos i que la nostra veu es pugui sentir tant en els grups com a la nostra feina. Isaac, convidem a que continuïs el nostre programa mentre anem escoltant també la veu de l'Anna, la veu de la Natàlia i la veu del Jordi, i que qualsevol cosa que ens vulguis, doncs a punt que ens vulguis fer, doncs també hi puguem comptar.
Encantat.
Seguim amb Manolo García, perquè no se duermen mis sentidos, parleu-nos, perquè els nostres sentits no s'estovin, no s'adormin, per tant, no deixem de parlar en públic, amb qui sigui.
Háblame en la hora calma de la medianoche, háblame para que no se duerman mis sentidos, háblame de lejanas tierras donde el único Dios sea el sol, donde se vive al rumor de las hojas del sicómoro, mecidas de brisa y calor. Cuéntame fracasos, vida, grupos de pintores locos. Háblame de la calima de las noches, cuando tu amante de amante soy yo. De Cartago a las puertas de Roma, de la Sevilla mora. De claveles de devoción, de las vueltas que da la tuerca, de los amores que son prisión. Va y viene mi alma de esponja, viene y va, si tú me hablas y tú me cuentas cosas. Barquera, montera, montera. Viene y va mi alma viajera, linda zagala, si me quisieras. Va y viene linda barquera, si tú me miras de esa manera. Háblame en la hora calma de la medianoche, háblame para que no se duerman mis sentidos, háblame de Cali, Fenicia, de la Córdoba que brillaba su mezquita, de Chagalo, de los poetas son las luces del desierto, de Borgue Claveles para una revolución, de las vueltas que da la tuerca, de los amores.
Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Para que no se duerman mis sentidos, ens cantava el Manolo García, i ara tenim aquí l'Anna preparada per posar la brúixola a punt.
De cap i de nou, la brúixola.
Anna, tenim aquí una frase d'aquelles que ens fa perdre el nord.
No hi ha qui t'entengui.
No hi ha qui t'entengui. Quan diem això, perdem el nord.
Home, malament anem.
Malament anem.
Malanem, anem, sí.
De moment comença amb un no rotund. I un no, començar amb una negació i és d'aquelles coses que et desorienten,
exacte,
no?
Exacte, però ara anem a orientar-ho. Mira, pensem que la comunicació és molt important. Nosaltres som seres essencialment socials, uh-huh, i, per tant, la comunicació és una de les bases de la nostra relació. Quan dic comunicació em refereixo a comunicació en qualsevol vessant, ja sigui oral, ja sigui per escrit, mail, el que sigui, o per telèfon, però bàsicament la comunicació oral és molt important. per poder-se comunicar, per tot, per relacionar-se. Aleshores, si la comunicació no és bona, pot ser per dues coses, o bé perquè a nivell oral falla, o bé perquè a nivell del receptor falla. O sigui, quan perquè hi hagi una bona comunicació...
No, són dos, sí, l'emissor i el receptor, allò que ens deien a l'institut, no?
Exacte, l'emissor i el receptor, el que comunica el missatge i el que el rep. I resulta que en general ens oblidem moltes vegades d'aquest receptor, d'aquesta persona que rep el missatge. Si aquesta persona que rep el missatge no el rep correctament o no sap escoltar, aleshores el missatge falla. Vale? No arriba, la comunicació no és fluida. I això últimament, bueno, o no sé si últimament més que abans, però en general falla bastant, no?, aquesta comunicació, perquè moltes vegades el que fem més que comunicar-nos és fer monòlegs paral·lels. Tu parles, jo parlo, però en realitat no ens estem escoltant. I si no ens escoltem, no hi ha una veritable comprensió, no pot haver-hi empatia... No, bueno.
Per més que el teu discurs, en aquest cas, seria d'aquelles situacions en què potser el teu discurs està molt ben construït, està molt ben organitzat, l'estàs explicant la mar de bé, però potser l'altre, en realitat, no és la persona qui va dirigir aquella comunicació. Una mica
sí,
també
o la persona
que ens deia...
no sap escoltar i, per tant, no el sap rebre pels motius que sigui, i aleshores no hi pot haver-hi entendiment, no hi pot haver-hi una negociació, no pot haver-hi
i perdem comunicació.
Perdem el nord.
Doncs sí. Anem a recuperar-lo.
En el moment en què diem no hi ha qui t'entengui, potser també ens hauríem de mirar al malic i pensar, bueno, per què no t'entenc?
En tot cas, quan diem aquesta frase, no hi ha qui t'entengui, és un punt de crisi en la comunicació.
Aquí, sí, clarament.
Això no corre damunt i avall. Doncs anem a veure què passa. Veiem una alternativa.
Mira, avui portem el cas de la Cristina, 35 anys, per exemplificar-ho. La Cristina, això que comentàvem avui, de persones amb dots oratòries, doncs la Cristina és una persona amb dots oratòries i ja des de ben petita...
Natural,
ja sabia parlar, era de les típiques que sortia davant de la classe per explicar els temes, era de les típiques que quan hi havia una reunió a l'escola amb alumnes i pares, ella era de les poques que sortia i ho feia perfecte, ho feia molt bé, amb molta capacitat de captar l'atenció, de parlar...
Quina enveja devien pensar molta gent, no? O sigui, és d'aquelles situacions que sempre és agraït tenir facilitat per parlar davant del públic.
Clar, evidentment, quan més ho feia, doncs més anava elaborant aquesta capacitat innata que tenia, ho va fer l'escola, ho va fer ja de més gran a la universitat, a la feina, doncs per temes de feina he tingut que parlar molt en públics, en petits grups, en grans grups, per exposar, per defendre projectes, i això, aquesta dot innata, ella l'ha anat elaborant molt i també ha anat fent cursos d'oratòria que encara l'han ajudat molt més a perfeccionar. Per tant, a nivell oratori...
Comunicadora nata
i, a més,
experimentada.
I professionalitzada. A més, la Cristina és una persona intel·ligent i amb estudis que té moltes ganes de fer això que en diem formació continuada, amb la qual doncs, no és difícil entendre que a nivell empresarial o a nivell de carrera professional doncs, ha tingut una bona projecció. De forma que als 33 anys la van anomenar cap del departament, tenia càrrec a 6 persones, a 10 persones, perdona. Bueno, per això, perquè era una persona amb coneixements, era una persona amb dots, i llavors, bueno,
fantàstic, projecció, etc.
Sí.
Però hi ha algun
exacte,
pro aquí, no? Sempre hi ha dir que estava esperant el moment del pro.
Massa maco, no. La qüestió és que al cap de 2 anys, quan ella rondava els 35 anys, bueno, ja estava molt contenta, molt satisfeta amb aquesta feina, amb el que anava fent a nivell de resultats, a nivell de la relació amb el grup de feina, però al cap de 2 anys la van citar al seu director i al cap de recursos humans la van citar per fer una reunió, i quina va ser la seva sorpresa quan no la van cridar ni per parlar de temes d'empresa ni per parlar de ningú de les persones que ella tenia a càrrec, sinó que la van cridar per dir-li que 6 d'aquestes 10 persones que ella tenia a càrrec havien posat una queixa formal sobre el tracte que rebien.
Sobre el tracte que rebien?
Sí. Clar, aquí la Cristina es va quedar...
Desmuntada.
Absolutament parada. No es queixaven pas ni de que els hi posés massa feina, ni de que els fes treballar fora d'hores. Es queixaven del tracte, de que no se sentien valorats, de que no es tenien en compte les seves necessitats ni les seves opinions, que la Cristina era molt correcta però que era poc propera, però sobretot això, que no hi havia una veritable relació. Per posar-te un exemple absurd, hi havia una de les noies que deia que, escolta, que ella s'hi deixava la pell, que ho feia amb moltes ganes perquè la feina li agradava, que feia moltes hores extres però que no li importava perquè li agradava, i que això ho havia fet moltes vegades però que encara era l'hora que ha acabat un projecte, anés la Cristina i li digués, ostres, molt bé, bona feina, això ha funcionat, vinga, endavant. No, això no hi era pas, al contrari, anava a dir, molt bé, escolta, has acabat això, doncs vinga, anem a pel següent. Passa pàgina. I clar, això que sembla una tonteria, amb un grup de treball que treballen cada dia conjuntament, que se suposa que té que haver-hi una bona cohesió, doncs, bueno, clar, va anar creant un malestar que va anar creixent i creixent i creixent, i que al cap de 2 anys...
Pues clar, va arribar aquesta notificació també formal i tot, aquesta queixa. Sí. Com es va resoldre això?
Com es va resoldre? Pensa que abans que arribés aquesta queixa allà dalt, ja hi havia hagut molts comentaris que li havien anat arribant a la Cristina, però la Cristina no els havia sentit. O sigui, ella deia, no, és que no entenc com ha passat això, perquè, escolta, si tot va perfecte. O sigui, aquí hi havia un problema de comunicació molt evident. O sigui, els treballadors o la gent que estava per sota de la Cristina deien, escolta, nosaltres li hem anat fent arribar aquest missatge, però ella no era capaç de captar-lo. Per què? La Cristina era molt bona oradora, era molt bona parlant, era molt bona exposant projectes, era molt bona amb els projectes en si, però en canvi no era bona captant aquestes necessitats,
escoltant
aquestes necessitats del grup amb el que treballava. I escoltar no és només escoltar de paraules, sinó també escoltar totes aquestes altres coses que passen entre mig del grup, aquest llenguatge no verbal, les entonacions, i aquestes mil coses que se'ns escapen. I la Cristina amb això, totes aquestes coses se li havien anat escapant fins al punt d'arribar a tenir un problema. Aleshores, què es va fer? Es va intentar buscar una miqueta quin era el problema, es va detectar que el problema era aquest, i la Cristina, com que té moltes ganes de superació, moltes ganes d'aprendre, moltes ganes de fer coses, va dir, no, escolta, doncs això ho tenim que solucionar.
Es va obrir d'alguna manera a acceptar aquesta crítica.
Es va obrir a acceptar aquesta crítica, la va escoltar, la va fer seva, i s'hi va implicar molt en buscar eines i en buscar solucions perquè això pogués tirar endavant.
Què n'hem d'aprendre d'això?
Doncs que la comunicació és cosa de tots, del qui parla i del qui escolta, que està molt bé saber parlar, però també està molt bé saber escoltar. ¿Vale? Fins i tot si no es parla, sempre és cosa de dos. Encara que no hi hagi paraules, sempre és cosa de dos. I hem d'estar preparats tant per parlar com per rebre, tant per parlar com per escoltar.
Òbviament, si escoltem, podem parlar, és a dir, la nostra resposta, la nostra frase següent pot ser molt més comunicativa, pot estar dintre del que realment està això, en la comunicació de que va i ve, en aquest feedback,
clar,
etcètera.
És que si no, no hi ha comunicació, és un monòleg, no més o menys ric, però és un monòleg.
Per tant, per tots aquells que voldrien parlar molt bé, parlar bé en públic, no tenir por de parlar en públic, amb ser un bon orador tampoc està tot.
No, també està molt bé. Seràs molt millorador si saps captar aquesta necessitat o aquest feedback que t'està enviant al públic.
Si saps escoltar. Per tant, d'aquella frase inicial, no hi ha qui t'entengui, aquesta frase que dèiem, doncs, que trenca, d'alguna manera està dient aquí, hi ha una crisi de comunicació, hi ha algun problema, hauríem de canviar-la per...
Si escolto, puc intentar entendre't.
Si escolto, puc intentar entendre't. Sens dubte, una frase que sí que ens ajuda a recuperar el nord. Isaac, jo no sé, això que estava comentant l'Anna, hi ha hagut, ara feia una referència al tema del llenguatge no verbal. Clar, moltes vegades quan pensem en parlar davant del públic, pensem què diré, quines paraules diré, però hem de tenir en compte també com em mouré, ho hem de controlar això, o és massa, o potser controlar-ho justament és massa, anava a dir maquiavèlic, o ens fa perdre justament també potser l'espontaneïtat.
La fluïdesa, clar.
La fluïdesa.
Jo només hi ha una postura que sí que recomano des d'aquí, que és un peu avançat a l'altre, perquè això dona estabilitat. I com que habitualment hi ha nervis i tendim a tirar-nos cap a un costat o tirar-nos cap a l'altre i acabem fent com una espècie de balancí, quan parlem, doncs si avances un peu i l'altre el deixes una mica més enrere, és una postura que dona molta estabilitat a l'hora de parlar davant de públic. A partir d'aquí, si tu estàs segur del que estàs dient, si tu t'has preparat el discurs, si tu ets honest amb el que estàs dient, tota la teva gesticulació estarà en consonància amb això. Si jo vull posar les mans obertes demostrant honestedat, però resulta que jo no crec el que estic dient, hi haurà altres missatges que em trairan. Perquè tindré les mans obertes, però a l'ull mig tancat, o no sé, m'ho estic inventant ara, no? Però hi haurà altres missatges...
Hi haurà altres missatges que van en contradicció amb el que estem dient. Bé, doncs un altre punt més per saber coses sobre com, quines són les claus per ser un bon orador, que és el que avui estem descobrint, i per acabar tenim ja per rematar-ho la llista que ens ha portat avui la Natàlia.
De cap i de nou, el mètode checklist.
Natàlia, tenim aquí el mètode checklist, un exemplar d'aquest llibre que heu escrit la Martina i tu i que quinzenalment ens en veniu a recordar i a fer pedagogia de les llistes, d'endreçar les idees i de poder ser una mica més eficaços i poder arribar una mica més enllà. Avui tenim aquí un exemplar, però en tenim dos més que podríem regalar, tinc entès, a persones, sí. No he portat més, per si alguna persona ens envia la seva llista preferida, allò que ha anat endreçant i té una llista que dius, mira, aquesta no me la descuido mai, si ens l'envia, té aquí un llibre per ell o per ella.
Sí, sí, i tant. Es tracta de que si algú de l'audiència, del nostre públic, també fa llistes i ens vol aportar la seva llista preferida, tindrà aquí un llibre per ell.
Doncs si algú ens vol enviar la seva llista, de cap i de nou, @radioestel.cat, ens l'envia per correu electrònic i tindrà la possibilitat, el primer que ens l'enviï, doncs de guanyar o de tenir aquí gratuïtament el llibre, el mètode checklist, 142 llistes imprescindibles per organitzar-te millor el dia a dia. Natàlia, anem a organitzar una mica això de parlar en públic?
Doncs, a veure, ja s'ha dit molta cosa de parlar en públic i jo ressaltaré el fet de preparar. S'ha de tenir molt clar quin és l'objectiu quan estàs preparant una conferència, una xerrada en públic, una presentació, i com deia l'Isaac, que aquest primer punt i el més important sempre estigui present, perquè sempre pots tornar i sempre pot ser l'eina que et salvarà en qualsevol altre moment.
El moment que ens despistem sempre podem tornar allà, perquè és el que realment volem transmetre.
Sí, i precisament a partir d'aquí has de tenir molt clar qui és la teva audiència i què venen a escoltar, perquè això també t'ajudarà a preparar més encara la presentació.
Exacte, saber ben bé què és el que els hi vols dir, sabent prèviament què és el que ells esperen sentir, què venen a buscar en escoltar-te tu, en decidir que et volen escoltar o que han vingut fins allà.
Sí, i aleshores, a veure, com que el parlar en públic i fer presentacions és tan important avui en dia, en el nostre llibre tenim dues llistes d'aquest tema, que totes dues són del terreny professional, tot i que és molt important en tots els terrenys, com bé s'ha parlat durant tota l'estona que portem junts, no? I per això aquestes dues llistes les ha revisat i, de fet, són algunes de les que han fet els nostres experts, que és la Teresa Baró, que ha fet un llibre que és com parlar en públic, aprendre a parlar en públic per adolescents ja. O sigui, perquè en la formació acadèmica, escolar, és molt important també ja aprendre'n.
Perquè no passi allò que hem comentat abans a micro tancat, no, que a l'escola et diuen has de preparar això oralment, heu de fer una exposició oral, però tampoc potser no han donat eines, en un cert moment no s'ha ensenyat quines serien les claus per explicar-ho bé davant de l'aula.
Sí, perquè evidentment hi ha molta preparació, però també hi ha uns trucs que pot ser tenir unes paraules claus que et recordes, que has de recordar, fer-te unes targetes, o sigui, hi ha molts trucs que posem nosaltres a les llistes i que et poden ajudar. Però, clar, per exemple, quan diem això de les escoles, doncs sempre, com dèiem, hi ha tendència que el que en sap més i el que és més espavilat o el que és més echau pelante ens treu les castanyes del foc, no?
Sí, el cas de la Cristina que comentàvem abans, no? La que ja té el do natural, exacte. Aquesta ja li surt i llavors aquella se n'en cuida. Però tots en podem aprendre. Anem a veure aquestes llistes que teniu vosaltres al llibre. Quines coses hauríem de tenir en compte?
Doncs, per exemple, per els aspectes col·laterals d'una presentació en públic, doncs seria preparar molt l'exposició, tenir a mà suports audiovisuals, objectes, notes personals, anècdotes que ens puguin ajudar en un moment donat, concentrar-te en els punts claus i que aquests siguin sempre els que ressaltes.
Això que hem comentat, no? Tenir ben bé l'objectiu i les quatre idees principals.
No excedir-te, sempre menys és més. O sigui, sempre tenir en compte que si ho pots dir en 20 minuts no calen 40 perquè et pots avorrir a l'audiència, et pots estar repetint a tu mateix coses que ja has dit. O sigui, allargar-te sempre és nefast.
Per tant, si en volen més ja preguntaran, però vol més deixar-los amb ganes de...
D'una mica més, exacte. Exacte, donar peu a que al final puguin fer preguntes d'alguna cosa que tu has insinuat però que no has dit del tot, no?
Què més?
Sobretot també assajar. Avui en dia, tant en els telèfons mòbils que tenim com amb els iPads, en els ordinadors tenim la possibilitat de gravar-nos amb imatge fins i tot, i veure doncs, aquesta gesticulació, aquest llenguatge no verbal que dèiem, que moltes vegades pot ser natural, però moltes vegades pots tenir tics, em rasco el cap, i això molesta l'audiència, perquè al final només acaba veient aquell petit defecte que et posa nerviós. No?
Aquelles coses que tu no te'n dones ni compte, quan ho veus, et veus gravat en vídeo, dius, ostres, això, faig, això ho faig jo amb la mà, no? El que
exacte.
Sigui.
Aquestes són coses que formen part de la preparació i que, evidentment, és important.
Més coses.
Després dèiem tenir l'estructura, una estructura que, com deia l'Isaac, potser al llarg de l'experiència aquesta estructura pot ser més mòbil, però tenir una estructura ben pensada, no? Una introducció en el que tu dius que, de què és el que parlaràs, de què, quina estructura seguiràs i quin serà el timing, et pot ajudar molt a que l'audiència ja està esperant. Després anar a la presentació en si, ben estructurada també, i després donar un temps d'un resum. Fer un resum dels tres punts importants, perquè al final és amb el que s'endurà l'audiència, i també fer alguna anècdota a l'hora de despedir-te, i sobretot doncs, donar peu a que l'audiència et faci preguntes.
Això en quant a l'estructura del que seria, del que podria ser l'exposició. Més coses.
Més coses. Doncs, per exemple, el contacte visual és molt important, o sigui, no es tracta de moure's per tot l'escenari amunt i avall, sinó de tenir un petit moviment perquè tota l'audiència se senti implicada.
I d'alguna manera va rebent també aquests inputs que, als quals fèiem referència abans en el cas de la Cristina, no? Que si saps escoltar també el que està rebent la gent en aquell moment, doncs tu probablement podràs anar adequant la teva explicació.
Sí, exacte. O sigui, és veure i poder captar el que el públic està rebent, si l'estàs adormint o si realment està excitat a partir del que tu estàs parlant. Després, doncs, la veu, el tema de la veu, tenir aquests alts i baixos, aquests silencis que també comentava l'Isaac, que és molt important per crear aquesta expectativa. És molt important les consideracions culturals, també, perquè a vegades podem fer bromes, podem fer comentaris en una audiència que es pot sentir ofesa per algun comentari, algun xiste que tu fas, i doncs has de saber quin tipus d'audiència tens i ser molt prudent en el context en què et mous, no? Els nervis, doncs, per exemple, això que moltes vegades fem de jugar amb el bolígraf, de posar les mans a les butxaques, doncs aquests són trucos que el millor és intentar evitar, o sigui, no tenir claus a les butxaques si és el teu vici, per exemple.
Podríem tenir també alguna tècnica de relaxació que cadascú pensi prèviament, no? De dir, escolta, jo abans de fer una cosa d'aquestes faig quatre respiracions o alguna cosa d'aquestes, no?
Sí, exacte. A veure, el tema de la meditació, ja saps que nosaltres estem plenament convençuts de que és boníssim per tot. Doncs si vols provar de fer una mica de meditació una mica sí. Abans d'entrar en una conferència, segur que ajuda, no? Millor això que un whisky, segurament.
Segurament que sí. Doncs aquests són molts de consells, o podríem fer una llista completa amb tot això que ens has anat comentant, que són més idees que ens ajudaran a contestar aquella pregunta que havíem fet avui inicialment. Quines són les claus per ser un bon orador? Si us sembla, anem ja a sentir-ne el resum, la síntesi.
Molt bé.
Si en primer lloc gaudeixes sobre el tema que has de parlar, si en segon lloc em pregunto qui sóc jo per parlar de qualsevol tema, podria afrontar el repte de compartir i explicar el que sigui. La gent no t'ha d'escoltar, sinó viure allò que estàs dient. S'ha d'afrontar la por, si no creixerà més. Crear empatia amb l'auditori pot ajudar-nos a saber què volen, què demanen. Hem d'entrar al nostre propi orador, no a voler ser un altre. Despertem emocions, intel·lecte, busquem a relacionar aspectes de la nostra vida amb allò que expliquem. I agir la legitimació i la trobada amb el teu jo orador arribarà.
I ha arribat també el moment de dir-nos adéu. Moltes gràcies, Jordi.
Fins dimecres.
Moltes gràcies, Natàlia. Fins d'aquí 15 dies.
Gràcies.
Moltes gràcies, Anna.
Fins dimecres.
Isaac Palomares, moltes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres.
Un plaer.
Dimecres vinent, a les 8 del vespre, tornarem a ser aquí. Parlarem d'autoestima amb Carina Casanovas. Fins llavors, que passeu tots una bona setmana.